Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 8 de novembre del 2025. Sembla ser que la preservació i conservació del riu Siurana no interessa a ningú excepte a la gent del territori. Aquesta setmana hem sabut que el Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs del Consell Comarcal del Priorat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó en què nega la revisió de la concessió de l'aigua del Siurana a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. I no passa res, encara que ens saltem tota la legislació espanyola i europea pel que fa a la recuperació i conservació del medi ambient. Com sempre, prima l'interès econòmic pel damunt del sentit comú. I el Suprem, que en teoria és qui hauria de decidir, es marca un Ponç Pilats i se'n renta les mans. I si mal pensem una mica, la decisió de l'Aragó de negar la revisió de la concessió del Siurana recorda una mica a les sentències fora sentit emeses respecte a les pintures de Xixena. Todo lo que huela catalán. Tot s'ha de dir, però, que els beneficiats d'aquesta sentència, la comunitat de regants de Riudecanyes, també són catalans. En fi, que la lluita pel Siurana ha de continuar i si pel front judicial no pot ser, haurem de trobar una altra manera. El que està clar és que l'aigua del Siurana, pel Siurana, ha de baixar. Del revés del Tribunal Suprem en parlarem avui amb el president del Consell Comarcal, el Sergi Méndez, i també us explicarem que l'ACA ha tret a licitació el projecte de millora de la presa del pantà de Siurana. A més, avui també ens farem ressò de que el Banc de Terres del Priorat ha aconseguit posar en funcionament fins a 300 hectàrees de conreu. Per altra banda, entrevistarem el president de No Jubilem la Memòria, Miquel Perelló, que ens explicarà tots els actes que han organitzat en el marc de les jornades de l'entitat que se celebren aquest cap de setmana i el que ve, en un dia on també parlarem de la col·locació d'una llamborda Stoppelsteine a la Figuera, en homenatge a Joan Abelló Mestres, mort al camp de concentració de Gusen el 1941. Així mateix, repassarem totes les activitats que ha organitzat la Biblioteca Salvador Estremifà per aquest mes de novembre. En els esports parlarem de la Gravel Priorat, que se celebra demà, i analitzarem tota l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El Consell Comarcal del Priorat lamenta la no admissió a tràmit per part del Tribunal Suprem del recurs de cassació contra la sentència del Tribunal de Justícia de l'Aragó que va avalar la decisió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de declarar inadmissible la sol·licitud del Consell Comarcal de revisió de la concessió d'aigües del riu Siurana a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. Segons el president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, les circumstàncies i la legislació en matèria de conservació i protecció del medi ambient han canviat molt des de que es va atorgar la concessió l'any 1930 i per això en van demanar la revisió.
Una de les, de les raons que hem argumentat precisament per presentar aquest recurs, no?, pel Tribunal Suprem, és precisament el fet que les circumstàncies i la legislació en matèria de conservació i protecció del medi ambient i del medi fluvial han canviat moltíssim des que aquesta concessió es va atorgar a l'any 1930, tenint en compte que el riu Siurana forma part de la xarxa Natura 2000 i que, a més, doncs hi ha una gestió determinada de l'aigua que ve donada també per un marc normatiu superior, doncs aquestes coses s'haurien d'haver tingut en compte.
Ja fa anys que aquesta demanda es va fer a la CHE, que la va considerar inadmissible, per la qual cosa el Consell Comarcal ho va elevar al Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó, que va donar la raó a la Confederació. En aquest punt, des del Priorat, es va decidir presentar un recurs de cassació contra la sentència al Tribunal Suprem, que ara ha decidit no admetre-ho a tràmit. Tot i acatar la sentència, des de l'ens comarcal es considera que els arguments del Suprem pels quals decideix no pronunciar-se no són prou convincents, tenint en compte la necessitat d'aclarir la jurisprudència sobre aquest tema, ja que, segons el Consell, la sentència del TSJA vulnera diverses normes del dret estatal i de la Unió Europea en relació a la conservació i protecció del medi ambient. A més, tal com explica Méndez, hi ha diverses sentències que deixen clar que cal revocar concessions d'aigua per complir amb tota aquesta legislació, com és el cas, per exemple, dels aqüífers de Doñana.
s'han aportat a exemples concrets i sentències que tenen en compte i que generen jurisprudència pel que fa a la revocació de concessions i fins i tot sancions a l'Estat espanyol pel no compliment de la normativa. Sembla que això no s'ha tingut en compte i el Tribunal Suprem ha decidit que no és motiu necessari com per pronunciar-se i admetre a tràmit el recurs de cassació que van presentar.
D'aquesta manera, doncs, es posa fi a aquesta via judicial, tot i que encara es pot recórrer als tribunals europeus, si bé es tracta d'un camí molt llarg, car i complicat.
Aquesta inadmissió tanca la via judicial al que seria l'ordenament jurídic espanyol, però encara ens quedaria aquesta possibilitat d'obrir una porta a la justícia europea, sobretot basant-nos en el compliment de la directiva europea d'aigües. Hem de valorar què hem de fer, si això realment és una via, que és una opció que sigui viable i també què pot acabar comportant.
Amb tot, des del Consell Comarcal seguiran treballant per aconseguir revertir el transvasament del Siurana.
Lamentem que la cosa hagi anat així, per suposat, però aquesta inadmissió no tanca qualsevol porta, al contrari, el que ens fa és veure i saber que hem de continuar actius i per explorar totes les vies possibles que ens permetin acabar amb aquesta situació injusta que patim des de fa ja massa anys, que és aquest espoli del riu Siurana, aquest assecament del riu des de la sud cap a avall, tenint en compte sobretot que l'accés a l'aigua a la comarca, que l'aigua del riu Siurana és essencial per la pervivència i supervivència de la nostra comarca.
De la mateixa manera, Méndez creu que el conflicte es podria solucionar amb voluntat i entesa política.
Tenim molt present i som molt conscients que tot i aquestes accions que puguem dur a terme, la solució es troba en la voluntat política de resoldre-ho. I continuarem insistint i demanant espais de trobada, de debat, de taules, diguem-li com vulguem, per poder tractar aquest tema de tu a tu entre tots els agents implicats, Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l'Agència Catalana de l'Aigua, Departament de Territori, la pròpia Comunitat de Regants de Riudecanya i tots aquells agents que tinguin alguna cosa a veure amb aquesta qüestió. És la via que creiem i estem convençuts que pot acabar resolent tot això.
I seguim parlant del Siurana, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha tret a licitació el projecte per renovar els desguassos de mig fons de la presa de l'embassament. L'actuació té com a objectiu rehabilitar i modernitzar els desguassos de mig fons a través de la substitució dels equips hidromecànics. En aquest sentit, es duran a terme actuacions consistents en la neteja de les reixetes de presa del desguàs de mig fons, la substitució de les vàlvules actualment existents a la cambra de vàlvules per unes de més modernes i més segures, la renovació dels blindatges dels conductes de sortida del desguàs de mig fons i la retirada d'elements en desús. En el marc dels treballs també s'instal·laran dues vàlvules de pas per a la regulació dels cabals de manteniment i de rang baix de manera més precisa. L'actuació també comportarà una renovació del sistema d'automatització i telecontrol. Totes aquestes actuacions faran possible regular amb millor precisió el cabal ecològic del riu Siurana, així com cabals de rang baix. El pressupost de licitació és superior al 1 milió d'euros. El Banc de Terres del Priorat s'ha consolidat com una eina essencial per recuperar finques abandonades o que necessiten relleu generacional. Des de la seva creació a finals del 2019, s'han formalitzat 62 acords i actualment, gràcies a això, hi ha fins a 300 hectàrees de conreu en actiu. Ho explica en declaracions a Ràdio Falset la tècnica de suport al teixit agrari del Consell Comarcal del Priorat, Mireia Vilamala.
Durant aquests 5 anys, hi ha hagut en el principi doncs, un funcionament intermitent, sobretot els 3 primers anys, per falta també de finançament, també hi va haver la pandèmia pel mig. Aquests 62 són els acords totals que hem fet. I el que he plasmat en guany és les 300 hectàrees que estan en actiu. O sigui, potser en acords hem arribat a unes superfícies de 400-500, però hi ha alguns acords que ara mateix no es mantenen. Llavors tampoc no he volgut com enganyar, no? Però les 62 mediacions són les que hem fet i ara mateix en actiu hi ha aquestes 300 hectàrees.
Així, la majoria d'aquestes hectàrees conreades són principalment de vinya i olivera.
Passa que hi ha una franja que és policultiu, que o tenen vinya o tenen olivera, però el fet de que algú les agafi doncs acaba cuidant també tota una zona d'avellaners, una zona d'ametllers, no? Anem jugant amb aquest policultiu tradicional del tros, no? del priorat.
En aquests anys, fins a 118 usuaris s'han inscrit al banc amb propostes de projectes agraris o d'aprofitament de finques, més de la meitat dels quals són pagesos professionals, mentre que la resta són persones que volen desenvolupar projectes d'autoconsum o vinculats a l'oci.
A la pagesia hi ha gent que no s'hi dedica al 100%, no? Alguns fan la d'un, no? Però estan com... és com un complement de renta, si hi ha un gruix gros que seria aquest complement de renta, que fan la collita, la venen i tal, però tenen una feina. Hi ha una altra part, que és aquests autoconsums, que a prop del poble tenen una petita finca, potser fan l'oli, no, de casa, i van agafant finques, o algú que també vol, jo què sé, vol fer mel, no, i busquem una finca, la neteja una mica i posa les arnes, tot el que és donar ús a les finques rústiques. I després hi ha una part que és més oci, no, potser aquests horts d'estiu, no, o tenir un trosset de terra, doncs, per... així en policultiu, que no arriba a ser autoconsum d'una família, però tens un complement d'alimentació, no? De qualitat, diguéssim, que hi ha tots aquests perfils.
I és que, tal i com explica Vilamala, el Banc de Terres té per objectiu tornar a posar en valor aquests terrenys, promoure l'accés a la terra, la producció local i la preservació del paisatge agrari.
El que intentem és ajuntar necessitats, tant de propietaris de finques o pagesos que no tenen relleu generacional, no? I que, per tant, quan acabessin la seva activitat, deixarien abandonades les terres, o terres, propietaris de terres que ja estan abandonades, amb gent que té ganes de treballar la terra, en qualsevol dels àmbits, o en àmbit professional, o en àmbit autoconsum, o fins i tot hi ha gent doncs, que una mica per oci tenia un trosset de terra. L'objectiu és això, no perdre com un pam més de terra en actiu, i bueno, això va lligat a mantenir el paisatge agrari de la comarca del Priorat i aquesta economia, no?, lligada al producte de la terra.
En aquest sentit, Vilamala destaca que el fet que existeixi aquest servei de proximitat transmet també certa seguretat tant a les persones que volen aconseguir noves terres com als propietaris que les volen arrendar.
És una eina que la gent té on dirigir-se, que generem com confiança entre les parts, no? A vegades un propietari d'una terra... es pensa també que el que té val més del que és, no? O projecta doncs, emocions i té un vincle més emocional lligat a la terra, però actualment doncs, aquestes finques, si no es posen en actiu, el propietari tampoc té res perquè acaba convertint-se en bosc, no? I sempre també té la sensació de que un de fora, no, vindrà i com l'estafarà sobre el preu, sobre les condicions i... l'agricultor doncs, també es troba aquest obstacle, no?, per agafar més terres si a casa seva no n'hi ha i, no?, i busca més superfície i li costa molt trobar els propietaris de les terres. Llavors fem aquest suport a les dues parts, no?, i donem aquesta seguretat jurídica tant a un costat com l'altre. Llavors al final que hi hagi un jutge que no està de part de ningú, que posa com les cartes sobre la taula, dona confiança i genera doncs, que puguem tirar endavant acords.
A banda de les 300 hectàrees que actualment estan conreades gràcies als acords signats a través del Banc de Terres, n'hi ha més d'un miler d'inscrites. La majoria, un 60%, són terrenys forestals o en alt estat d'abandonament. La tècnica de suport al teixit agrari del Consell Comarcal destaca que el banc també és útil per poder tenir localitzada la propietat d'aquestes finques.
Encara que moltes hectàrees, evidentment, són com complicades, perquè no ens enganyem, hi ha molta superfície forestal, i també ho diem a la nota, un 60%, que a vegades estan aïllades. O sigui, si tu tens una part que es va abandonar fa anys i que s'ha regenerat al bosc, a prop d'una pista, a prop d'una altra finca conreada, t'és més fàcil buscar de forma proactiva qui pot, no? A vegades el mateix adjacent, no? Pot ampliar la superfície. Busquem una mica això. A vegades no depenc sol dels demandants que tinc al banc, sinó intentem buscar solucions. Però clar, hi ha bocins aïllats al mig del no-res, que això és com fins i tot complicat. Però és importantíssim, perquè hi ha un problema, que és que els propietaris de les finques, no, molts, els hi ha recaigut una herència no saben ni on tenen les finques i molts no han canviat els papers, o sigui, ni el registre de propietat sap qui són els propietaris. Llavors, tenir tot aquest banc d'informació és important també per posar-nos al servei d'ajuntaments, de coses que puguin passar en un futur, no? Anar tenint aquesta gent localitzada.
És per això que des del banc han intensificat força la seva feina amb aquells demandants de terres que es volen dedicar a la pastura.
Hem estat fent una feina gràcies a que hi ha un grup, no, de gent que es vol incorporar a la pastura, doncs hem anat connectant algunes d'aquestes finques, buscant-ne més pel mig, no, per tal de tenir superfícies de pastura.
A la vegada, Vilamala creu que poder reactivar tots aquests terrenys abandonats és una manera de prevenir incendis, si bé aquí també cal la implicació d'altres agents que treballen en la gestió forestal.
És una manera de posar en ús aquestes superfícies que tenien un ús antic de pastures, però que actualment tu les veus i són forestals, no? El que passa que aquí també s'hi ha d'implicar com més agents, no? I és una altra de les feines que estem fent per intentar recuperar, o sigui, s'ha d'obrir una mica el bosc, s'ha de fer feina perquè el ramat hi entri. El ramat va fent, no? I pot fer prevenció d'incendis, però si fóssim capaços, que és el que estem intentant treballar, d'ajuntar tots els esforços d'ADF, Ajuntament, ho tenim per exemple a Parc del Nord, al Parc Natural, Consorci de Serra de Llaveria, no? Doncs aquests recursos en gestió i després, no? Obrim aquest bosc i posem els ramats, això sí que té ja un sentit, no? I això també costa.
La signatura d'acords entre propietaris i demandants de terres, però, no és l'únic objectiu del Banc de Terres, sinó que també col·labora i dona suport al teixit agrari de la comarca en diversos projectes de dinamització agrària que estan en marxa. Un d'ells és l'espai test de la cooperativa agrícola Falset Marçà, un projecte que vol fomentar el relleu generacional de les terres i donar suport a persones que es volen incorporar al món de la pagesia.
És donar una oportunitat a una persona que es vol incorporar en el sector, que no ve de família pagesa, però si ve de família pagesa és com més fàcil perquè ja té una infraestructura familiar, doncs algú que no és així, no té maquinària, a vegades poden faltar coneixements, sí que té una certa experiència, llavors nosaltres dels usuaris del Banc de Terres vam triar algú que pogués encaixar una mica amb aquest perfil, perquè ha sigut aquesta prova. I llavors la cooperativa Falset Marçal que li fa és durant 3 anys li paga un salari. Per tant, aquesta persona està com protegida, té un sou, però se li han assignat un grup de finques i anirà gestionant-les com si s'hagués incorporat, d'acord? I llavors ara veurem doncs, tots els números, si és viable, si no és viable, si cal inversió, si s'ha de buscar finques més productives, perquè aquesta persona, al cap de 3 anys d'estar en aquesta situació, pugui, una, decidir si vol o no vol ser pagès, si li agrada o no l'ofici, si s'hi ha sentit bé, dos, si econòmicament li surt viable, no? Llavors és donar aquesta oportunitat perquè aquesta persona estiri la piscina, no? O faci la jove incorporació en un temps.
Per altra banda, des del Banc de Terres també s'ha col·laborat amb Vinclop, el projecte d'intercooperació entre 10 cooperatives de la comarca. Per Vilamala és un projecte estratègic per al Priorat.
Hi ha hagut una cosa important, que és aquesta suma de sinergies, que no, unes quantes, 10 ara en total, volen cooperar entre elles, no, amb aquest projecte d'intercooperació que acaba sent Vinclop. Llavors, clar, per mi, o sigui, això pel Consell també és un projecte molt estratègic, perquè al final darrere d'aquestes cooperatives hi ha tot el teixit agrari, no?, de petita escala, tot el pagès i la família pagesa. Llavors, amb les cooperatives estem treballant en projectes com ja havíem començat anteriorment amb els PECs, amb el tema de revalorització de fruita seca, amb un tema de distribució del producte, perquè diem, hem de comprar del Priorat, no hem de comprar producte local, vale, però on arriba? Arriba als restaurants? Ens l'estem trobant els caps de setmana a les taules? No. Està arribant a totes les botigues? No. Clar, tenim un problema de manca de producte, però també de logística, no?, i de coordinació interna. Doncs està treballant en aquest projecte també, amb Vinclo.
Finalment, també s'han dedicat molts esforços en fer sentir la veu i les demandes del sector agrari en qüestions clau com els fons de transició nuclear i a la dinamització del grup de la pagesia jove del Priorat. L'atur va augmentar en 3 persones al Priorat durant el mes d'octubre. Això fa que actualment hi hagi 287 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 6,8%, un percentatge força baix que feia anys que no s'assolia. Per municipis on l'atur puja més és a Falset, on 3 persones es van quedar sense feina el mes passat. Destaquen també Bellmunt, el Molar i la Vilella Baixa, on l'atur va augmentar en 2 persones. Per contra, durant el setembre, el nombre d'aturats va baixar a Poboleda i Ulldemolins, on 2 persones de cada municipi es van incorporar al mercat laboral. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 101. El segueixen Cornudella amb 32, Marçà amb 28, el Marroig amb 13 i el Molar amb 11. A la banda contrària hi trobem la Morera de Montsant amb tan sols una persona sense feina i la Torre Fontaubella i la Vilella Alta amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Margalef amb el 14,63%, Marçà amb un 10,65% i la Figuera amb un 10,26%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen la Morera de Montsant amb un 1,23%, Porrera amb un 3,15% i Bellmunt amb el 3,85%. En el conjunt de Catalunya es va registrar un descens interanual de l'atur de 10.344 persones, fet que situa en gairebé les 325.000 els homes i dones sense ocupació a Catalunya, la xifra més baixa en un mes d'octubre des de l'any 2007. Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, es va registrar un increment mensual de 19.205 persones i això implica que ara hi ha gairebé 3.883.000 afiliacions a Catalunya. Com cada any, el mes de novembre, l'associació No Jubilem la Memòria organitza les seves tradicionals jornades, que enguany arriben ja a la 21a edició. Enguany, les jornades tindran lloc els dies 8, 15 i 16 de novembre a Capçanes i als Guiamets. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el seu president, el Miquel Perelló. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia, Manel.
Bé, tot a punt per a la 21a edició de les jornades de No Jubilem la Memòria?
Doncs sí, com sempre, doncs, amb aquests tipus de jornades sempre queda algun detall de darrera hora, però en principi estem preparats i il·lusionats perquè es puguin dur a terme.
Com dèiem, les jornades arrenquen precisament aquest dissabte amb una xerrada a Capçanes sobre el brigadista canadenc d'origen finlandès Niilo Makela. Explica'ns una mica qui va ser aquest senyor i per què li heu donat a tot aquest protagonisme.
Bé, el Niilo Makela és dintre del que són tots els brigadistes internacionals, no? D'aquesta, podem dir que gairebé 40.000 persones que van vindre a ajudar el govern legítim de la República. Tots tenen una aventura, no? I la primera aventura és venir a un país, no? Com era l'estat espanyol, que era un país doncs, fet pols, anar-se'n en una guerra, i posicionar-se i donar la vida. Niilo Makela és un jove, perquè estem parlant de gent jove, és un jove finlandès que va emigrar al Canadà. No? Era, segons sabem, era treballador a les mines. Allí va agafar una consciència política molt forta, vinculada al comunisme, i quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola, doncs ell es va enrolar amb la brigada Mackenzie-Papineau, que era la que agrupava totes les persones del Canadà que van vindre, i va vindre a combatre doncs, aquí, va vindre a combatre aquí, i doncs s'ha descobert que està enterrat als Guiamets.
Però per què feu la xerrada a Capçanes?
Ah, interessant. Bé, el Niilo Makela, a diferència de la majoria de morts que tenim a les fosses comunes que hi ha al Priorat, no more a la batalla de l'Ebre, sinó que more en la retirada, l'anomenada ensulsida de l'Aragó. Val? S'ha descobert, l'historiador Josep Munté, que és el màxim especialista, va descobrir que aquest senyor havia estat enterrat a Guiamets, però que els seus companys li van posar una placa a Capçanes. De fet, existeixen registres fotogràfics d'aquesta placa que es va col·locar a la plaça Capçanes, amb el nom, i era un homenatge dels seus companys. Ell, ja us dic, more amb l'ensulsida d'Aragó, però more a Guiamets, perquè a Guiamets, abans de la batalla de l'Ebre, ja tenim un tren hospital, com hi va haver durant la batalla de l'Ebre. Com que l'ensulsida de l'Aragó acaba amb que les tropes sedicioses, els franquistes, arriben fins a l'Ebre, l'última estació abans de l'Ebre és la de Guiamets, perquè Mola Nova està excessivament a prop. Llavors, allí hi havia el tren hospital i more allí. Paral·lelament, els seus companys que estaven al Priorat, ja sabeu que el Priorat va ser un viver de rereguarda i on hi havia molts periodistes internacionals, li van posar la placa Capçanes. Malauradament, aquesta placa va desaparèixer amb l'entrada dels facciosos al 39.
I, evidentment, les jornades després de la xerrada a Capçanes continuaran als Guiamets, precisament a l'estació i a Villa Enriqueta.
Sí. Degut a que hi ha la fossa comuna dels Guiamets, on tenim 95 persones, el Nilo Makela, que no ho he dit, però era capità, és una graduació molt elevada, no? Si mal no recordo, és la graduació més elevada que tenim enterrada a la fossa dels Guiamets. Després de la xerrada que es farà a Capçanes, anirem a Villa Enriqueta també per ensenyar, perquè ve un col·lectiu de memòria històrica del Canadà que són descendents de finesos, i els hi ensenyarem, ja sigui doncs, el lloc on hi havia Villa Enriqueta i el lloc on va perdre la vida, on va acabar morint Nilo Makela. I després anirem al cementiri a restablir la placa que hi és, però afegint-hi els nous noms, que són Nilo Makela i un altre senyor.
Això demostra, no, una vegada més, la importància, no, dels brigadistes internacionals i també la consciència que hi va haver als anys 30 per fer front al feixisme.
Sí, als anys 30 hi ha una polarització tan bèstia que a vegades a l'època que vivim doncs, fa una mica de por, perquè veus aquesta polarització, veus els ous de la serp, no, com s'estan badant i estan sortint les serpetes. I sí, als anys 30 va haver aquesta conscienciació de que el feixisme era el mal i va fer que molts joves que molts joves agafessin consciència i vinguessin a donar la vida. Jo crec que el fet del que van fer les brigades internacionals no ha passat enlloc més a la història. No? Van venir i van donar la vida.
Això és aquesta setmana, però el proper cap de setmana les jornades continuen a Capçanes amb la presentació de l'associació i una xerrada sobre els maquis. Parle'ns una mica també de la presència dels maquis aquí a la nostra comarca.
Bé, la xerrada dels maquis una mica s'escapa del que és l'origen i l'essència de No jubilem la memòria. Nosaltres sempre estem centrats en la Guerra Civil, no sortim d'aquí. Els maquis són posteriors, però hi ha tot un camp per córrer. Al Priorat hi haurà molta presència de maquis, com a totes les zones rurals. Val? Capçanes, precisament, hi ha una placa que commemora la mort de tres d'ells amb l'aplicació de la llei de fugues, i també hi va haver molta activitat guerrillera o molta activitat de maqui al Priorat Nord. I és un tema força interessant, però no és el nostre tema, diguéssim, el tema que vertebra la nostra entitat.
I finalment, el diumenge dia 16, tindrà lloc una taula rodona que girarà al voltant d'això, no? De la preservació de la memòria històrica o d'explicar-la una mica en la literatura.
Sí, la memòria històrica és un front a cobrir en molts àmbits. Les persones que treballem en educació doncs ho intentem fer des del nostre àmbit, però a tots els àmbits s'ha de treballar, i evidentment el món de la literatura n'és un, no? Sí que va destinat a determinat sector, però és important que existeixin doncs, aquests espais i sobretot un debat on es pugui veure clarament la relació de memòria històrica i literatura.
A banda, durant aquests dies també tindrà lloc dos actes relacionats amb la memòria històrica. Precisament aquest dissabte a la Figuera es col·locarà una llamborda Stoppelstein en record de Joan Abelló Mestre, mort al camp de Gusen l'any 1941. És la segona llamborda Stoppelstein que es col·loca a la nostra comarca després de la que es va col·locar ja a la Neus Català ja fa uns anys.
Sí, és un fet molt positiu el que ha fet la gent de la Figuera de reclamar la col·locació dels Stoppelsteins. Tenim constància de que altres llocs de la comarca també s'està treballant. És un tema que a vegades sentes persones que diuen és que no ho posen, és complicadet de gestionar, però s'ha de fer, no? És una cosa molt positiva. I és un record de totes aquestes persones que al Priorat van ser unes quantes que van acabar morint als camps de l'horror, als camps d'extermini nazi.
Tenim més o menys dades de quanta gent va morir als camps de concentració del Priorat?
Ara ho diria de memòria, però crec que són una vintena.
Déu-n'hi-do. Per l'altra banda, el diumenge 16 falset se farà un homenatge a Lluís Martí, alcalde fusellat pel franquisme.
Sí, aquesta iniciativa de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona és una iniciativa molt bona perquè s'ha començat centrant en els càrrecs electes, no? En persones que no van combatre, que no van cometre crims de sang, però que per la seva ideologia i per haver agafat les regnes de l'administració, de l'Ajuntament, per haver-se posicionat, la repressió franquista no té cap mena de pietat i amb judicis que no es poden dir judicis, que són farses, els afusella, no? És el feixisme té una cosa molt clara, que és l'eliminació física del que no pensa com ell. I aquest cas és un clar exemple d'això.
Allà, per anar acabant, Miquel, des de fa relativament poc ets el president de No Jubilem la Memòria, en substitució de l'Albert Sabater. Com ho afrontes?
Bé, primer afronto substituir una persona que ho ha fet molts anys molt bé. L'Albert ha sigut l'ànima de l'associació, un pencaire i, a més, molt bona persona. Jo sóc un rol diferent, jo provinc del món de l'educació, per tant, jo penso més en la pedagogia, tinc sempre l'ensenyament i la difusió i sobretot, utilitzar registres que pugui entendre-ho tothom, és una mica la meva manera de pensar, però bueno, nosaltres som una entitat petita, tot i que fa uns quants anys que existim, que anem fent, tampoc no som uns passats de voltes, i perdó per l'argot, no? Nosaltres anem fent les nostres activitats, i bueno, nosaltres sempre hem l'objectiu de preservar la memòria històrica aquí a la nostra comarca.
Creus que en un moment, abans ho deies una mica, no? En un moment en què l'extrema dreta, que sovint està en contra de les polítiques de memòria, està prenent cada vegada més força, creus que el vostre paper pren cada vegada també més importància?
Sí, decididament és un front de lluita contra la intolerància i contra aquest pseudofeixisme o feixisme que està apareixent. I per un motiu molt clar. Dintre del món del feixisme i del totalitarisme, la ignorància és una arma que tenen ells. Doncs l'hem de combatre amb coneixements i hem de difondre les idees i hem d'explicar les coses. I així els hi guanyem. Els hi guanyem ni que sigui un centímetre, però els hi guanyem. I tenim l'obligació moral de fer-ho perquè, al cap i a la fi, tots volem un món millor.
Bé, doncs, moltes gràcies, Miquel. Que les jornades siguin tot un èxit i que vagi tot molt bé. Avui dissabte té lloc a la Figuera l'acte d'homenatge i record a Joan Abelló Mestres, veí del municipi que va ser deportat i mort al camp de concentració nazi de Gusen l'any 1941. Per aquest motiu s'instal·larà a la porta de la casa on va néixer i viure una llamborda de la memòria Stoppelsteine, o pedra que fa ensopegar, per tal que tothom que hi passi pugui recordar la barbàrie de l'Holocaust i les víctimes del nazisme. En l'acte hi participen la família d'Abelló, membres de l'Ajuntament de la Figuera, el president del Memorial Democràtic, Jordi Font, representants de l'Amical de Mauthausen i l'associació No Jubilem la Memòria, així com els veïns i veïnes de la població. Joan Abelló Mestres va néixer a la Figuera el 23 de novembre de 1912. Fill de família pagesa i el més petit de 6 germans, va emigrar a Barcelona per buscar-se la vida, tal com havien fet abans tota la resta dels seus germans. Allà, i amb la seva ajuda, va aconseguir treure's els estudis de mestre a l'Escola Normal de Barcelona l'any 1931. Va exercir a Sant Andreu de Llavaneres, a Bescaran i a Oristà, al Lluçanès, on va treballar fins que es va tancar l'escola al setembre de 1936. A finals de 1939 creua la frontera amb França pel Coll del Pertús amb la 25a Divisió de l'Exèrcit de la República, de la qual era comissari de Cultura. Un cop allà va ser internat al camp d'Argelers i posteriorment enviat al camp d'Agde, popularment conegut com el camp dels catalans. Va formar part de la Companyia de Treballadors Espanyols 116 i traslladat a la localitat d'Arnec, prop de Lille, al nord del país. Després de la invasió de França per part de les tropes alemanyes, Abelló va ser deportat al camp de presoners de Sagan, a l'actual Polònia, des d'on va ser enviat a Mauthausen el gener de 1941. D'aquí, Abelló va ser enviat a Gusen, on va morir el 4 de novembre de 1941 a causa d'una debilitat cardíaca aguda als 29 anys d'edat, segons explica la carta que el Comitè Internacional de la Creu Roja de Ginebra va enviar a la seva mare 2 anys més tard. La llamborda Stoppelsteine, en record de Joan Abelló Mestres, és la segona que es col·locarà al priorat després de la que ja es va posar davant la casa de la Guiametana Neus Català l'any 2018. Aquestes pedres que fan ensopegar, creades per l'artista alemany Gunther Demning, són unes llambordes fetes de formigó i cobertes d'una fulla de llautó on es graven les dades de persones empresonades i deportades. Es col·loquen al paviment de davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar en llibertat abans de l'empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i es realitza a mà, com a gest de respecte i humanitat, que vol contrastar amb l'exterminació industrialitzada dels nazis. Actualment n'hi ha més de 75.000 distribuïdes a més de 1.800 ciutats d'una vintena de països. El Lloar és el municipi escollit enguany per acollir el Priorat Poble a Poble, que impulsa la delegació d'Òmnium Cultural a la nostra comarca. Aquesta activitat, que ja fa uns anys que se celebra, pretén donar a conèixer els diversos municipis del Priorat. La visita anirà a càrrec de l'alcalde del municipi, Jaume Montalvo, i de l'associació Nas del Quiuma. Després de recórrer els diversos punts d'interès del Lloar, hi haurà un vermut per a tothom. Les places són limitades i cal inscriure's a través del web d'Òmnium Priorat. La Biblioteca Pública Salvador Estremifà de Falset ha presentat la programació prevista per aquest mes de novembre. Així doncs, les activitats van arrencar ja ahir a la tarda amb la trobada del Club de Lectura, que aquest mes ha llegit La mort de l'altre, de la lleidatana Teresa Ibars. Precisament, la conversa va comptar amb la participació de l'autora. I avui és el torn del Club de Lectura en francès. En aquesta ocasió ha llegit Suite francès, de l'escriptora ucraïnesa Irene Irovsky, qui va ser deportada al camp de concentració d'Auschwitz, on va morir l'any 1942. Per altra banda, el 14 de novembre tindrà lloc un any més la Supernit de les Biblioteques. Es tracta de la cinquena edició d'aquesta iniciativa organitzada pel Super 3 i la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya amb l'objectiu de fomentar la lectura entre els més petits i apropar-los als serveis de les biblioteques públiques. El dimecres 19, en canvi, tindrà lloc una xerrada adreçada a famílies i adults sobre la sexualitat en l'era digital, mentre que el dia 22 es farà l'activitat Nascuts per llegir, dirigida a nadons. Abans, al vespre del dia 21, l'Anna Ingrid Giné presentarà el seu nou conte, La motxilla vermella de la Judit. Les activitats del mes de novembre acabaran el dia 28 amb una nova sessió de l'Hora del Conte. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Aquest diumenge se celebra a Falset la primera edició de la Priorat Gravel. La prova està oberta a les modalitats de Gravel, BTT i e-bike i té per objectiu combinar la pràctica de l'esport amb el gaudi del paisatge del Priorat. Marian Romero, CEO d'Esport Union, entitat organitzadora, explica en declaracions a Ràdio Falset que ja ho tenen gairebé tot a punt.
Ja ho tenim pràcticament tot a punt. Hem estat bastant liats aquestes últimes setmanes amb tema de voluntaris, col·laboradors, l'Ajuntament de Falset també ens ha estat ajudant i joves del Priorat. I ara ja ho tenim tot preparat. Només estem acabant petites detalls logístics. I res, hi ha moltes ganes que arribi diumenge.
Així doncs, aquest diumenge, prop d'un centenar de ciclistes participaran en aquesta primera edició de la Priorat Gravel.
Vam decidir tancar amb 100 participants, ja que per qüestió de seguretat, logística i perquè és la primera prova que fem. I ara mateix, a divendres, ens queden dues inscripcions lliures. I bé, la veritat és que no esperàvem arribar a aquest volum de gent.
La cursa té 53 quilòmetres i 900 metres de desnivell amb sortida i arribada a Falset i passa, entre d'altres, per Bellmunt, El Molar, Garcia, Móra la Nova, Els Guiamets o Capçanes.
El recorregut bé, és representatiu del Priorat i té una distància de 53 quilòmetres, sobre uns 1.000 de desnivell. Passa per terres de vinyes amb bastants trams panoràmics, alguns punts tècnics però que es fan assequibles per tothom. I hem volgut combinar l'esperit d'aventura gravel amb el paisatge i la tranquil·litat de la comarca, i el traçat es desvia una mica cap a la comarca veïna de Ribera d'Ebre per reduir el desnivell, perquè si el fèiem tot pel Priorat eren 50 quilòmetres, 1.800 o 2.000 de desnivell, llavors vam tirar més cap allà.
La Priorat Gravel, a més, també té un component solidari, ja que una part dels beneficis es destinaran a l'Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya per a la investigació d'aquestes malalties inflamatòries intestinals.
Vam pensar que seria interessant, no?, poder relacionar tot el que és aquest circuit amb transmetre un missatge positiu de que l'esport pot ser una eina de superació i benestar, a part d'anar cuidant-se l'alimentació, l'estil de vida, etc. I vam voler embolicar tot el que és Esport, Gravel i l'associació per poder destinar a investigació. Llavors, amb ells hem pactat, no?, que destinem de cadascuna de les curses, no només de Falset, sinó de totes les que fem al circuit, al final del circuit els hi farem tot el donatiu d'un euro per participació i llavors ells ho invertiran en investigació, amb tot un projecte que tenen que es diu No puc esperar, no?, que és perquè la gent que té malalties inflamatòries intestinals arriba un moment que potser van pel carrer i necessiten anar al bany i hi ha diferents establiments que estan associats en aquest tema del projecte del No puc esperar, i llavors ells poden entrar sense haver de demanar res, no?, i poder anar al bany. I bé, bueno, creiem que és una manera molt bonica, no?, de donar sentit a tot l'esforç i que l'esdeveniment vagi una mica més enllà de lo que és l'esport.
La de Falset és la primera d'un circuit de curses de gravel que en els propers mesos també passaran per Maspujols, Reus, Alcover o Prades.
La primera, com has dit, no?, és la Priorat Gravel, la Falset, i després en tenim unes altres 5, no?, participacions, que seria la següent seria Maspujols, al gener. Després tindríem Alcover, que col·laborem amb Alcogravel, que ens ajuda moltíssim, la veritat, i també volen participar molt en tot el tema de l'associació. I després aniria Reus i Prades, no?, i també l'Ajuntament de Reus també va apostar molt, igual que l'Ajuntament de Maspujols i tot el Club Ciclista d'Alcover, per aquest circuit gravel, no?, que és per potenciar tot el que és el gravel, no?, per al territori, tot el que seria Priorat, Baix Camp, el Camp, etc.
I és que el gravel és una disciplina que cada cop té més aficionats. Romero creu que combinar les disciplines de bicicleta de muntanya i carretera dona més possibilitats per recórrer i conèixer el territori.
Fa un temps, no?, que es parla del gravel i la gent, bueno, comença a haver-hi més bicicletes gravel per aquí pel territori. Ja se fan altres curses que són de gravel, la nostra no és una cursa sinó que és una marxa, no és competitiu, no hi ha cronometratges, no hi ha res. I bueno, la disciplina gravel al final és combinar el que és carretera, però que també pots anar per camins, per tant estàs combinant carretera i BTT sense haver d'anar sol amb una bicicleta de BTT. I bueno, és com vas per la carretera i decideixes fer un camí, vas per llocs que hi ha menys circulació de cotxes, bé, és com una disciplina més bonica, no?, que al final te permet anar per camins i veure paisatges.
Seguim amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins. Nova victòria del Falset Esportiu, que es va imposar per 3-0 al Pare Manyanet de Reus. Els nois de la capital del Priorat van ser superiors des del primer moment i el 22, en sumant a Conté, obria la llauna. Ja a la segona meitat, Conté el 77 i Biel Piqué al 85 establien el resultat definitiu. El Porrera, per la seva banda, va aconseguir arrencar in extremis un empat a 2 gols del camp del Mas Pellicer. De fet, els reusencs es van avançar a la primera meitat, resultat amb el qual es va arribar al descans. A la represa, Lukman Dembélé empatava des del punt de penal, però els locals es tornaven a posar per davant 9 minuts després. A les acaballes del partit, Alexis Miret feia el gol de l'empat per al Porrera. D'aquesta manera, doncs, el Falset se situa en segona posició amb 12 punts, 3 menys que el líder, l'Hospitalet, que és precisament contra qui l'equip prioratí ha perdut l'únic partit aquesta temporada. El Porrera escala fins a la 8a posició i suma 5 punts, després d'una victòria, 2 empats i una derrota. Aquest cap de setmana el Falset jugarà al camp d'un rival directe a la part alta de la classificació, les Borges del Camp. El partit serà avui a 4:45. A la mateixa hora, el Porrera rebrà el Montbrió. En futbol sala, aquesta setmana es reprèn la competició després de l'aturada de Tots Sants. A la divisió d'honor, el Priorat Nord rebrà demà a 1:45 el líder de la classificació, l'Amposta, al Poliesportiu de Cornudella. Al grup 12 de segona catalana, el Priorat Nord B visitarà el Vilaseca Sub-23, avui a les 8, mentre que a l'altre grup amb representació comarcal, el Marroig jugarà aquesta tarda a partir de les 5 a la pista del Ribarroja. A les 6, el Capçanes rebrà el Batea a casa i els Guiamets jugarà demà, també a les 6 i a casa, contra el Montbrió. En futbol sala femení, el Priorat Nord visitarà el Puigpelat demà diumenge a partir de les 4. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens ha portat pluges, algunes molt importants, en forma de tempestes, amb quantitats que han superat inclús els 50 litres en alguns llocs. I per aquest cap de setmana estem ara a l'espera de que acabi passar aquest sistema frontal, un altre sistema frontal que ens ha arribat aquesta matinada i que pot encara provocar algun plogim o alguna pluja, però amb tota tendència a desaparèixer. Per demà, diumenge, la situació serà de completa estabilitat, amb bastant sol i unes temperatures relativament agradables per l'època de l'any en què es trobem. El dilluns sembla que encara es mantindrà aquesta situació d'estabilitat i els canvis els haurem d'esperar ja mitjans de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1426, un temporal davant la costa de Barcelona provocava l'enfonsament de dos naus i la pèrdua de les seves tripulacions.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.